Al matí, un respir per arribar a tu. Amb Raquel García. Al matí, a Ràdio Sabadell. L'alegria de viure. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll let you in on a secret. Diamonds. I si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep, com va?
Hola, Raquel, com estàs?
Doncs molt bé, amb moltes ganes de descobrir la nostra convidada.
Oi que sí, avui fa també una miqueta de fred, però ja veuràs com de seguida entrarem així amb una escalforeta amb la nostra convidada, eh? La nostra convidada, una convidada també, com sempre, especial, una convidada doncs, que li agrada molt la llengua, és una persona molt activa, una dinamitzadora, és una persona que també és una actriu, és una persona que en si mateixa ja dona molta llum i molta alegria. Ja veuràs, Raquel, una persona fantàstica.
Doncs estic desitjant també sentir el seu escalf i descobrir a la Lídia Coll, que hem de dir doncs, que és filòloga, dinamitzadora de la llengua catalana i també actriu. Li hem de dir als nostres també oients que evidentment doncs, a causa de la Covid no podem doncs, fer les entrevistes a l'estudi com sempre, i el que fem és doncs, utilitzar la tecnologia i també la màgia que ens ofereix la ràdio per doncs, intentar doncs, fer aquesta alegria de viure que, Josep, ja són unes quantes que portem.
Home, ja quasi portem 3 anys, I escolta, i fantàstic, aquí hem fet un recorregut de persones de tots els ambients, de tots els estats, una transversalitat increïble, I avui és això, que és el que jo deia, és aquesta fredor que segurament ha fet que les zones estiguin una miqueta fredes i costi així de connectar,
Doncs hem de dir també, Josep, que mai ens havia passat que trobar una persona també doncs, amb aquest perfil, no? Filòloga, dinamitzadora, també doncs, actriu. Això m'ha sorprès molt.
Exacte. Exacte, i a més una persona que ja veuràs que ens explicarà doncs, tot el que fa doncs, per la llengua, no? Amb tot això del voluntariat, amb tot això de les parelles lingüístiques, i una persona que ja veuràs que ella mateixa, com diu, s'ha fet a si mateixa, no? I una persona molt activa, una persona molt activa.
Però que tu, de fet, fa temps, no?, que la coneixes, Josep.
Sí, a més ens hem trobat molt per aquí a Sabadell, amb totes les activitats. I si recordes, també, crec que fa un parell d'anys que vam compartir espai amb ella, tu i jo.
Sí, és veritat, a la Fundació Bosch i Cardellach, que vam fer doncs, una exposició, una xerrada, sí.
Imagina't si vam fer que vam fer tota la història de Sabadell des dels inicis fins a l'actualitat. Imagina't, més de 20 segles.
I no vam marxar, que és el més important, també ho hem de dir. Exacte, perquè déu-n'hi-do el contingut que els hi vam explicar.
Exacte, vam començar des de Raona, des d'allò dels romans, vam passar després pels ibers, després vam passar... No, primer els ibers, després els romans. Després vam passar, doncs imagina't, per tot el desenvolupament del tèxtil.
Imagina't. I, bueno... Doncs anem a saludar-la. Lídia Coll, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Escolta, que teníem moltes ganes de descobrir també la teva trajectòria vital i professional i sobretot hem de dir que sabadellenca, vas néixer a la nostra ciutat.
Sí, jo sempre dic que bé, els de Sabadell ja ho tenim, que som una mica pesadets amb això, però que realment la meva història és absolutament sabadellenca. Sempre dic que vaig néixer aquí, em vaig, com aquell qui diu, criar aquí, els meus fills són nascuts aquí, treballo aquí, vull dir que sí, sabadellenca.
Ets d'aquí, no?
Soc d'aquí, no ho puc negar, l'accent també diuen que és molt vallesà, Per tant, sí, Sabadell, Sabadell.
I això, on vas néixer? Vas néixer a quin hospital, a casa? Com... Explica'ns una miqueta això.
A casa, Josep, sí que em fas gran. No, vaig néixer a Santa Fe, el que ara és el Parc Taulí, que en aquella època era Santa Fe, i els meus fills també van néixer allà, i res, vaig néixer un 30 de desembre a les 12 de la nit, és a dir, realment un 31, amb molt fred, i res, em van regalar un nino i es va desfer del fred que feia, o sigui que... Sí, sí. Soc dona d'hivern, tot i que
dona d'hivern, eh?
No m'agrada gens l'hivern, suposo que és per això, perquè vaig néixer que feia tan fred que no m'agrada gens.
Aviat el teu aniversari, eh?
Sí, 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 ho sé, ho sé.
I escolta, els pares a què feien, a què es dedicaven?
Bé, la meva mare va prendre l'ofici de bobinadora de motors i el meu pare treballava a Calgadea, era radioaficionat i era tècnic en radiotelevisió. Ell feia les seves pròpies teles i ràdios, eren manetes, i això, i arreglava televisors, els feia, petit electrodomèstic i això. Per tant, una cosa ben, ben senzilla, ben quotidiana i ben humil.
I això, i germans, germanes?
No, sóc filla única, perquè quan vaig néixer, suposo que amb el fred i tot plegat, el meu pare hi va haver una incidència durant el part, el meu pare va haver d'arreglar una màquina que es va desconnectar, i van quedar com una mica així, van dir, bé, ja sabem què és, ja tanquem la màquina, com aquell que diu, no? Tanquem la paradeta, però vaja, he viscut molt també amb el... Jo de la meva infància recordo molt els quatre avis, per exemple, que els vaig tenir fins als 20 i pico d'anys, i sí que vaig trobar a faltar germans, la veritat és que sí, però també tenia molt bons amics, i els estius doncs anava amb els avis paterns a Viladecavalls, amb els materns a un poble cap a vora Andorra, la Guàrdia d'Ares, i he viscut molt i he disfrutat molt de gent gran, i potser per això tinc aquest respecte, no?, per la gent gran i aquest carinyo pels avis.
I això, quin col·le vas anar? Quin col·le vas anar?
Doncs mira, estic molt orgullosa perquè jo vaig anar a l'Acadèmia Miralles de Salut, que pels que no ho sàpiguen és a l'edifici, a la Casa Tauler, on hi havia l'Aliança Francesa, un edifici
Exacte.
Preciós. Jo vaig començar anant al carrer Illa. Era una escola molt petita que la portava una senyora que m'estimo moltíssim, la Maria Puig, ja va morir ara fa uns anys, però era una senyora aquí sabadellenca molt coneguda, molt, molt progressista, molt laica, molt liberal, molt feminista, culturalment superrica, i va muntar una escoleta molt petita, que avui en dia estaria de moda amb tot això que en diuen d'aquest aprenentatge. Érem molt poquets, érem quatre persones de cada curs, per dir alguna cosa, i llavors es va fusionar amb l'Acadèmia Miralles. I llavors quan ens van funcionar els de l'escola La Salut del carrer Illa amb l'Acadèmia Miralles, vam anar en aquest edifici compartit, va ser quan jo feia quart d'EGB, soc de l'època d'EGB, i ens vam ajuntar allà i en guardo un record entranyable. Fèiem l'escola en català, de tots els profes en guardo un record molt bonic, i allà hi vaig fer molt bones amistats, que aquest estiu he tingut la sort doncs de retrobar-me.
Clar, m'imagino que això et va marcar moltíssim, no? Doncs aquest tipus d'escola doncs tan familiar, tan vivencial. No sé si a partir d'aquí ja et va sorgir doncs aquesta passió, aquest amor per la llengua.
Suposo que sí, no ho sé. Jo sempre jo em queixava, perquè a veure, els nens ens hem de queixar, no? Quan ets petit i quan ets adolescent t'has de queixar. Jo em queixava que no teníem un pati gran on jugar, jo volia un pati gran. Però per altra banda, quan ara hi havia l'Aliança i s'hi feien actes culturals i anava aquell pati, em produïa tantes coses. I clar, la passió per la llengua que ens havia inculcat tots els mestres, recordo la Núria Foraster, recordo la Maria Puig, recordo la senyoreta Capdevila, recordo la senyoreta Carmen, clar, nosaltres els dèiem senyoretes, recordo que a l'escola jugàvem, jo feia de presentadora, fèiem l'1, 2, 3, recordo que jugàvem a Los Angeles de Charlie, jo era la Farrah Fawcett i la Cheryl Ladd quan la van canviar, que fèiem Gris, el musical, vull dir que Sí, recordo com molt entranyable i suposo
això
que allà...
Era Farret Fawcett Majors, no? O algo
sí,
així, no?
Sí, sí, sí,
oi,
la Farrah Fawcett.
Sí, oi que anava per aquí, Farret Fawcett Majors, no?
Sí, Farrah Fawcett Majors, sí, sí. Majors. Llavors, quan la van canviar, jo era la, clar, jo era la rossa.
Clar.
I això, i a més jugàvem, i tot i que veiem en castellà nosaltres allà... I a partir d'aquí, doncs, jo suposo que tot plegat, aquest ambient tan familiar, aquests bons amics, aquests vincles... no sé, suposo que sí que tot va florint. Mm-hmm. O sigui, jo em queixava, però en el fons en tinc un record tan bonic d'aquell pati, d'aquelles hores de joc i d'aquelles hores d'aprenentatge que això no s'oblida mai.
Mm-hmm. I llavors ja, com, o sigui, que això de la llengua, després ja t'ho vas plantejar i vas anar a l'universitat o com va ser?
A l'Autònoma, no? Vas estudiar?
No, després vaig passar al Pau Vila, és a dir, a l'institut... quan vaig acabar aquí a l'Acadèmia Miralles de la Salut, vaig anar al Pau Vila. Al Pau Vila vaig trobar un altre referent que també té a veure amb la llengua, que és el Toni Dalmases, sabadellenc, que després també ens hem retrobat molt i ha fet moltíssimes coses. I jo allà vaig descobrir la passió per la llengua i sobretot a través del Toni per la literatura. I quan vaig acabar, jo no sabia què fer perquè m'agradaven moltíssimes coses, però a mi m'agradava molt la paraula, m'agradava molt la llengua, la literatura, jo devorava llibres. Me'n recordo que els pares em portaven al Baricentro, anàvem a comprar tintins, anàvem a comprar llibres i amb el trajecte de tornar del cotxe ja m'havia llegit el llibre. I jo li vaig dir una vegada al Toni que jo havia fet filologia... per culpa seva, que em va dir, home, millor que per culpa digues gràcies, i vaig corregir, i vaig dir, sí, gràcies a tu, llavors vaig passar a l'Autònoma, i vaig fer filologia catalana, filologia hispànica, també vaig estudiar anglès, francès, perquè penso, bé, com deia Wittgenstein, no? Els límits del meu llenguatge són els meus propis límits, i treballar amb la llengua i treballar amb la literatura i amb les paraules doncs obre mons i el record que en tinc de l'Autònoma també és un record preciós. Allà vaig tenir uns profes espectaculars, vaig tenir el gran Jordi Castellanos, que ja va morir, el Jaume Olet va ser el meu director de tesi, vaig fer la tesi sobre el conte noucentista i després vam participar en un procés, en un projecte de fitxatge de llengua, de literatura, de teatre... I vaig combinar, doncs, em van donar una beca i vaig treballar a l'Autònoma com a investigació. Investigava sobre literatura, sobre llengua, sobre la recepció del teatre a la ciutat que es feia, a Barcelona, als pobles, sobre els grans escriptors. I llavors vaig combinar-ho doncs, amb classes també de català per adults. Vaig començar el Consorci per la Normalització Lingüística i vaig començar a fer classes. I llavors doncs, combinava al matí la investigació en llengua i literatura i a la tarda doncs, feia classes de català per adults al Consorci amb el Centre de Normalització Lingüística.
O sigui que estaves plenament dedicada a la llengua, però encara aquesta faceta, diguéssim, d'actriu o de l'espectacle encara no el duies, no?
Sí. És curiós perquè jo ara ja ara quan us ho explicava, no? Sí que recordo, em recordo a mi mateixa al pati, em recordo a mi mateixa a la universitat fent xerrades, és a dir, a mi m'agradava molt. De fet, quan tenia 20 anyets, em vaig presentar perquè vaig acompanyar una amiga en un càsting i em van agafar i em volien agafar pel Llongueres i em van fer un buc i jo tot allò, però jo era molt tímida. Era una persona super introvertida, super tímida. I que, per altra banda, ara quan em recordo això jugant a Los Angeles de Charlie, presentant un 2-3 amb 13 anyets, penso, home, però com que era tan tímida, la investigació era com que em tancava, però sabeu què va passar? Que quan vaig començar a fer classes de català per adults, jo quan em posava davant dels alumnes, era com si tingués un públic i em transformava. Llavors, tota la timidesa s'aparcava i recordaré tota la vida que vaig examinar amb un grup. Ja treballava al Centre de Normalització Lingüística de Sabadell, amb uns companys excel·lents, als quals els estic molt agraïda per tot plegat, i vam fer classes i a final de curs doncs, vam fer com un superet amb els alumnes i em van fer plorar molt. I va ser com un canvi, vaig fer com un canvi de xip, perquè un alumne gambià em va dir «tens molta llum», i ens transmets molt, i vaig pensar que a través de les paraules podia comunicar moltes coses, que semblava que la gent deia que sí, que anava bé, i a partir d'aquí doncs, vaig combinar les classes de català. Jo creia molt en les activitats culturals, en la llengua, com a motor de cohesió social entre la gent. I a part de fer classes de català, doncs hi havia el Voluntariat per la Llengua, que era el programa de les parelles lingüístiques en aquella època.
Sí.
I jo anava, doncs, com a profe, anava amb els alumnes i els explicava els avantatges de parlar, de conèixer la cultura, d'entrar a diversos mons. Aquest noi gambian va explicar, doncs, la cultura de gambiana, ens comunicava en català i al final va poder parlar, doncs, així, doncs, en català amb mi. I a partir d'aquí, doncs, ve l'Elisabet Palomés un dia, que ara és la directora del Centre de Normalització de Sabadell, em va fer la proposta, doncs, si volia gestionar el Voluntariat per la Llengua.
Uh-huh. I t'hi vas apuntar, no? Perquè una cosa, Lídia, hem de dir això que explicaves, això de que d'alguna manera, és clar, això d'ensenyar o ser professor no deixa de ser una manera d'actuar amb el bon sentit de la paraula.
Clar, és que clar. Jo a vegades quan em pregunten què fas, i no sé definir-me, això que heu dit a la intro, no? Dinamitzadora, comunicadora, perquè faig coses molt diverses, però és que jo penso que tot és comunicar, i les classes per mi van ser com un revulsiu. Exacte. I llavors ja va venir, ja per reblar-ho tot d'alguna manera, el Voluntariat per la Llengua, a banda de les parelles lingüístiques, doncs muntem activitats culturals. I jo, com que sempre havia tingut aquest coquet del teatre, d'interpretar, de dir les coses, m'encanta presentar, m'encanten les lectures en veu alta, el treball de veu, sobretot explicar històries, m'agrada molt explicar històries, escriure-les, m'agrada molt escriure, m'agrada molt llegir-les, m'agrada molt interpretar-les, m'agrada molt explicar i transmetre a través d'això, no? I vaig fer una proposta... Sí, i llavors vaig fer una proposta al centre que sempre m'han ajudat amb tot, perquè més que companys podem dir que a Normalització Lingüística som molt bons amics, i em van dir que sí, vaig proposar un taller de teatre. Llavors vam parlar amb Cacaiba, amb l'Associació Artística Cacaiba, el Vicenç Peig, el Marçal, el Ricard Salvà, i ens van venir a fer un taller de teatre adreçat a persones que no tenien el català com a llengua habitual d'ús, perquè a través de la llengua poguessin expressar-se i millorar la llengua, però també l'expressivitat. I jo, evidentment, doncs, com a dinamitzadora vaig dir que jo hi puc ser, també. I em van dir que sí, i després doncs, el Ricard Salvà va proposar de fer una obra de teatre, que era Plastilina, de la Marta Butxaca, una dramaturga contemporània que us recomano, que anava sobre doncs, el cas d'aquells nois que van matar una indígena en un caixer, que van anar a parar a la presó.
O sigui que aquí ja vas començar, ja sí. Vas començar els teus, com se diu, pinitos, les teves primeres actuacions, no?
Ah, exacte, les primeres incursions en aquest món que jo sempre havia tingut latent i que els alumnes em van fer veure, doncs, ostres, això se't dona molt bé, sembla que... I jo deia, és que m'agrada molt fer-ho. Jo penso que qualsevol cosa amb la qual hi creus, si creus amb la llengua, si creus tot el que transmetis amb entusiasme, això la gent ho rep molt bé. I llavors,
és que hem de dir una cosa, Raquel, que
digues.
Esclar, tenim aquí problemes, hem tingut avui problemes de comunicació, però clar, la Lídia porta un cabell llarguíssim, és maquíssima, és, bueno, té uns ulls també preciosos, i sempre riu, clar. Les coses que també...
Evidentment, el llenguatge no verbal, no? Ara que dius el somriure, no? Els gestos, també, doncs això diu molt, no, Lídia?
Sí, suposo que sí. És allò
de... L'actitud.
Sí, és l'actitud. Jo quan me'n recordaré sempre que quan el becari, aquest noi gambià, em va dir, ostres, és que tens molta llum, i després em van explicar que dir això per part d'una persona africana era un elogi, no? I és aquesta manera doncs, de transmetre, i recordo profundament un moment que a mi em va marcar molt, que va ser quan vam debutar amb aquesta obra Plastilina que us dic, la vam fer a Belles Arts, i me'n recordo que a dalt de l'escenari, a més ens va venir a veure l'autora, ens va dir que li havia agradat moltíssim. Recordo que va venir una de les meves millors amigues que vaig conèixer durant la carrera, que és terrassenca, però no li tinc en compte perquè és un amor, la Teresa Eribarren, que... Hem fet moltes coses junts i quan la vaig veure allà dalt aplaudint i em va dir, aquell dia em va dir, perquè jo ja us deia que era molt tímida, tenia molts problemes d'autoestima, però jo aquí em vaig reconnectar amb una cosa que a mi m'agradava molt i em va dir, avui ha nascut la nova Lídia, aquesta és la Lídia que jo vull veure. I a partir d'aquí, doncs, no sé, la gent em va començar a proposar, doncs, fes un curs. Els companys de normalització lingüística que em vaig fer, personalment vaig passar un període una mica dur a la meva vida.
Espera, abans de començar, doncs, amb aquest moment també que ens explicaràs, complicat, que tots tenim moments difícils a la vida, hi ha una persona que també et coneix molt, que comparteix la teva passió per la llengua, per les paraules i per aquesta ciutat que mai s'atura, i és en David Vila i Ros, i té un missatge per tu.
Hola, bon dia, sóc el David Vila i Ros, un escriptor i llenguaferit de Sabadell, i bé, m'agradaria parlar-vos de com ens vam conèixer amb la Lídia, amb qui ens uneix una molt bona amistat. Hem de dir que tots dos som bojos per les llengües, pel català, bojos també pel gènere del conte, i ella estava al Consorci per la Normalització Lingüística, bé, de fet, encara hi és, jo estava a Òmnium Cultural, i evidentment, doncs, clar, les entitats col·laboren, no? Ja sé que es diu allò de que Sabadell cadascú va per ell, però en matèria de llengua jo crec que anem tots molt d'acord. I col·laboràvem molt, ens escrivíem per correu electrònic, participàvem en actes d'una entitat, d'alguna, de l'entitat de l'altra, però no ens coneixíem personalment, fins que un dia ella va venir a un recital de contes que vaig fer a la Bodega Coca, i mira, així ens vam poder conèixer, no? I a partir d'aquí, doncs, encara vam estrenyar més els llaços i vam començar a col·laborar molt més amb moltes coses diferents. Jo, com a anècdota, m'agradaria explicar que un dia li vaig demanar si podia a presentar un dels meus llibres de contes, que just acabava de publicar, i fèiem la presentació a la llar del llibre, i ella em va dir, oh, però com et presento, què dic? I dic, això rai, fes de tu, que ja ens coneixem prou. I ella sí, va fer d'ella, però és que a més, durant la presentació, a part de parlar del llibre, parlar de mi, etc etc, doncs de cop veig que comença a recitar de memòria un conte prou llarg, crec jo, almenys per mi, per aprendre-me'l, recitar-lo paraula per paraula. I, esclar, va ser una presentació espectacular. Així que gràcies, Lídia, per totes les estones compartides al voltant del català i dels contes. Una abraçada gegant.
Doncs una abraçada també gegant al David. M'ha fet molta gràcia, eh? Moltes estones compartides al voltant del català i dels contes. Recordaves l'anècdota, Lídia?
I tant que sí, i tant. Jo és que el David Vila me l'estimo en bogeria. Ens diem sempre Dupont i Dupont, perquè és un amor, és això, que compartim moltes coses, compartim moltes persones, també jo crec molt en les persones pont, en les connexions, en fer xarxa entre la gent, i això que et deia, jo quan vaig connectar amb tot aquest món, entre cometes, no, de l'espectacle, i quan el vaig veure allà a la Bodega Coca, jo encara no recitava massa, havia fet poquetes coses davant de càmera, o davant de teatre, i ens vam veure allà i va ser un amor a primera vista, com es diu el conte que em vaig aprendre, i per mi quan em va demanar això va ser un honor presentar-lo, i és per mi és com...
Un regal, va ser un regal.
Va ser un regal i és un germà, me l'estimo molt.
Doncs a nosaltres també, és el col·laborador habitual d'aquesta casa i sempre molt accessible. Ens queda un minut, ens hem de posar al dia de tota l'actualitat amb els companys d'informatius, però el que farem ara és un petit viatge musical, Lídia. T'hem demanat tres cançons, anirem a la primera de Coldplay, tens un minut, explica'ns per què l'has triada.
Bé, Coldplay m'agrada moltíssim. Per mi seria molt difícil triar-ne una, però lligant amb el que us estava explicant, que va ser aquest meu salt, doncs, cap a la part més artística i de comunicar a través de la càmera o a través de la interpretació, he triat Fixio perquè d'alguna manera parla d'això, no? És la història de reconstrucció d'un mateix, de com ens podem reconstruir, com ens podem curar, com ens indica que les llums ens poden orientar i tornar cap a casa. I això, doncs, que és una cançó com de superació. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse, and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse?
Continuem amb l'alegria de viure de la Lídia, que doncs, ara també volíem descobrir amb ella una altra de les seves parts importants i fonamentals a la vida, no? El teatre. Lídia, explica'ns també quan comença aquesta passió.
Bé, la passió pel teatre ja us l'he explicat una miqueta, llavors va ser combinat amb la càmera, també vaig intentar doncs, posar-me, vaig fer un curs amb l'Esteve Rovira i el Ramon Godino, i bé, perquè de fet m'ho va aconsellar el meu fill, em va dir, per què no ho proves, mare, va, vinga. I jo vaig pensar, home, vols dir? I realment els dono el meu agraïment perquè són dues persones generosíssimes. Vaig descobrir un món darrere la càmera que tenia a veure amb el teatre, com la interpretació, però amb un altre format absolutament diferent. Això em va permetre, em van animar moltíssim. El meu primer monòleg em vaig despullar jo mateix allà de dalt a baix i vaig veure doncs, que posar-me la pell dels personatges tant a teatre com a càmera, jo sempre dic que no es pot triar perquè són com els fills, però oi que no en triaries cap. Doncs, però poder-te despullar, posar-te la pell d'altres personatges i viure altres vides i altres històries, i des d'aquí els reitero el meu agraïment, perquè per mi l'Esteve Rovira, el Ramon Godina van ser els meus mestres, que ara aprofito per dir que són els gestors de la sala Versus Glòries i que estan fent una aposta pel teatre molt important. I a partir d'aquí em van dir, presenta't a càstings. I jo vaig dir, vols dir? Però si jo això ho he fet perquè... I vaig tenir, no sé, la sort que em van agafar en el meu primer càsting, em van agafar, vaig començar amb una websèrie, això era el... Res, vull dir, això era el 2015. I a partir d'aquí, doncs, amb tots els càstings que m'anava presentant, mira, no sé, estava de sort, o digue-li com vulguis. I doncs vaig participar en molts curs, vaig fins i tot en una pel·lícula, vaig fer una pel·li low cost amb l'Hugo Cobo, que va venir al Festival de Terror de Sabadell, amb la Karen Madrid i el David Garnacho.
No i... pares, no pares.
No,
Raquel,
no.
No para.
De fet, ara que ens explicaves aquests càstings, aquestes proves que vas fer, també tenim un altre missatge que jo crec que també et sorprendrà, que ens arriba des de l'Acadèmia de Belles Arts.
Ai,
és l'Enric Companya. Escolta amb atenció.
Oh. Recordo fa gairebé uns 4 anys, quan a l'Acadèmia de Belles Arts, a Sabadell, vàrem fer un càsting per tal de configurar el repartiment de l'obra Les trompetes de la mort. Tu t'hi vas presentar, com d'altres actrius i actors. Va ser una de les actrius en què el jurat no va tenir cap dubte de que havies de fer el paper de la Dolors, la mare de la nena que es va exiliar a França durant els bombardejos de Barcelona a la Guerra Civil. Les trompetes de la mort. Recordes, oi? A tots ens va quedar un bon regust d'aquell treball, que sens dubte portarem sempre, el nostre cor. Després va venir una altra obra, Porta tancada, de Jean-Paul Sartre, i et vaig proposar fer-ne un dels papers principals, l'Estel. Era un repte gran, molt gran, per a tots, i sobretot per una actriu com tu, que encara no estaves massa experimentada als escenaris. Però vas acceptar. El resultat, després de molts mesos de treball, si recordes, va ser un premi. Un premi a millor actriu en l'únic festival en què ens vam presentar. L'experiència teatral amb tu, Lídia, ha estat molt enriquidora, t'ho dic de cor. Recordo la coincidència d'alguns moments complicats de la teva vida que afectaven molt el comportament emocional i que et dificultaven la teva total catarsi amb el personatge, l'Estel de Porta Tancada. Tant era així que un dia vaig decidir que havíem de posar-hi solució. La Lídia necessitava desprendre's de les coses que li feien mal. A l'escenari, també. Li vaig dir, Lídia, si no ets capaç de superar el que t'envolta, la teva vida familiar no podràs mai fer el personatge com jo crec que el pots fer. Em va contestar això, sí, vull fer aquest personatge. Jo crec que l'il·lusió i l'actriu que porta dins van fer que tragués forces d'on gairebé no en quedaven. La Lídia és molt forta, és una persona complexa que es mou entre la cultura, art, professió i el seu dia a dia a casa. Sempre té el bon dia, la rialla, l'agraïment, si cal, per tothom. No critica, no destrueix, sempre construeix. Potser per això, Lídia, tots t'estimem. Una abraçada molt forta, amiga.
Doncs quines paraules més boniques, no, Lídia?
Sí, moltes gràcies. Moltes gràcies. És emocionant, però de fet quan em vau proposar de participar en aquesta secció, Josep i Raquel, jo el primer que em va passar pel cap era que volia agrair a tothom que he dit que participava a la vostra secció, que a més lliga molt amb l'alegria de viure, amb el que jo ara mateix sento a dins meu. Gràcies a tot aquest procés creatiu i de gent que m'he trobat al voltant amb aquests missatges, era que volia agrair i deia, ostres, disculpeu si no dic els noms de tothom, de totes les persones, perquè Belles Arts, és a dir, jo quan després de fer plastilina, després de fer altres coses a càmera, vaig fer també amb el Carles de la Rosa, també vaig estar a Teatre d'Insomni, amb la incursió al musical, que també era un coquet que duia dins, també li vaig estar molt agraïda al Carles de la Rosa, amb el Rubén dos Santos també vaig fer una obra de teatre que la vam rodar per Barcelona a nivell professional, també molt, 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 molt agraïda, i ara, pel que fa al teatre, sóc al Teatre del Sol, també molt agraïda a la Bruna que va deixar el personatge i em va proposar a mi, el Ramon Ribalta que va confiar en mi, el Manu Fuster i el Chajo Gorina que són els meus companys al Teatre del Sol que ara estem fent obra quan tornem a arrencar, o els tres homes grossos que també van fer el Francesc Layret. És a dir, m'he trobat envoltada de tanta gent i m'he sentit, com diu l'Enric, de veritat que ho sento així, m'he sentit molt estimada, molt, moltíssim. I, no sé, intento posar una mica de passió i entusiasme i agraïment, molt agraïment, perquè crec molt en el treball en equip, amb això de l'Estel va ser brutal. Dono les gràcies també a tot l'equip de l'Acadèmia Belles Arts. Jo, de fet, em vaig presentar al càsting per acompanyar la Teresa Guitart, que és la meva padrina teatral, que va ser la primera persona que em va deixar posar a l'escenari, que els hi presento la gala de l'Alzheimer a Cal Balsac, que tenen un grup que es diu Triatú Teatre, que els hi faig presentacions, que me'ls estimo també a Rabià. Jo vaig acompanyar la Teresa i em va dir, va, fes tu el càsting. I allà vaig conèixer un grup a Belles Arts encantador, tant a les Trompetes de la Mort, tot l'equip que hi havia, com a Porta Tancada, amb el Guillem, amb la Roser, em van ajudar tots, la Cesc, em van ajudar tots moltíssim. Per tant, m'he sentit molt acompanyada, molt, moltíssim.
Doncs mira, Lídia, també tenim un missatge amb la Raquel que penso que et farà molta il·lusió, també que té a veure amb la música. I és d'uns... Ja veuràs, escolta'l. Aviam... Escolta, després parlem.
D'acord.
Hola, Lídia. Estic content de poder-te saludar, encara que sigui a través de les ones de la ràdio. És curiós, perquè tot i ser tots dos de Sabadell i dedicats al mundillo artístic, realment ens han conegut fa relativament poc, a través d'un amic comú que és el Salva Racero. Recordo molt aquella tarda tots tres a l'estudi escrivint la lletra de la cançó Neva, que el Salva i jo disparant idees de frases així planeres i tu convertint-les en poesia. Realment va ser màgic. I després ho vam repetir amb el Sant Jordi diferent, una tarda de confinament allà connectats tots tres pel Zoom, hores i hores fins que la vam tenir quadrada del tot. I realment va tenir inclús un èxit totalment inesperat per nosaltres i això ens va omplir de satisfacció tots tres. Re, Lídia, et desitjo el millor. Tant de bo que ens puguem tornar a veure ben aviat per aquests teatres tan especials que tenim per aquí a Sabadell. Molta salut i música.
Obrint la capsa dels records, un calfred intens al cos, connecta'm el meu cor. El vell diari del padrí rebrota com a part de mi, arrela en el meu jo.
Neva de Salva Racero, amb lletra teva, Lídia, escoltant ara els germans, el Chasquitén, no? En aquest famós estudi d'aquí, de la nostra ciutat. Suposo que va ser una experiència també inolvidable. En un minutet, perquè se'ns acaba el temps i anem fora.
Oh, Déu meu.
Anem fora de temps, ja anem fora de temps, Lídia.
Bé, doncs res, això que us deia de les connexions a través del Salva Racero, vaig col·laborar amb les seves lletres, em va presentar el Chasqui, vam presentar un acte també de voluntariat aquí a la ciutat que es deia el voluntariat tal com sona, em van oferir la possibilitat de poder escriure el Neva connectant amb les arrels que jo tant estimo, vam fer un Sant Jordi diferent i també vam fer el Teatre és Viu amb la gala de Sabadell, així que el taló que vaig tenir el plaer de presentar també. Per tant, reitero l'agraïment a totes les persones que m'estan acompanyant, que m'acompanyen en aquest viatge, que tinc moltes ganes de fer coses, que tinc moltes ganes de tornar a fer el Lairet, de tornar a fer el Teatre del Sol, el Pirandello, el Bernard Show, els monòlegs que tinc pendents, una pel·li que ara tinc en projecte, col·laborar amb els microfilms dels Tres Homes Grossos, i que molt agraïda de tot i que tinc moltes ganes de comunicar i que em sento molt i molt estimada i moltes ganes d'estimar a través de la paraula.
És que no pares, eh? Són 40.000 coses que fas i realment és una alegria de viure la que ens comuniques, eh? I això, quan estàs així és una miqueta allò que en diuen down, una miqueta tubeta, a on trobes l'alegria de viure?
En els moments, Josep, és a dir, els moments compartits amb els amics, amb la família. Recordo un moment de l'estiu preciós en què els meus pares i els meus fills convivíem allà i vaig pensar, això és ser feliç, això és la felicitat, amb els bons amics, amb l'art, amb la creació, amb escriure, amb llegir i amb recitar, amb la veu, amb posar-me la pell dels personatges i sobretot amb comunicar-me i amb donar i rebre paraules, amor i cultura.
El poder de la paraula.
Lídia, ha estat un plaer. Volíem demanar també que ens recomanessis algú perquè vingui també o perquè comparteixi una estona de ràdio i de conversa amb tots nosaltres.
La veritat és que si us dic, havia pensat en el David Vila o el Chasquitén.
Perfecte, doncs els buscarem a tots dos.
Perquè penso que com a sabadellencs exporten coses molt boniques, són gent generosa, humil, senzilla, molt professional i humanament increïbles.
Doncs Lídia, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Que vagi molt bé, molt bon dia i una abraçada gegant des de la distància.
Igualment per tots vosaltres, una abraçada enorme.
Fins aviat, gràcies.
Fins aviat.
There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled. Faith was
really, what's it to you?
Al matí, amb Raquel García.